adaptacions a la música clàssica i sacra, creant cançons com ara The Project in Veil o Song for Athens, que va sonar durant el funeral de la princesa Diana de Gales.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor celebrem el nostre aniversari.
Amb un 10% d'estalvi en una gran selecció d'electrònica i electrodomèstics.
Fins al diumenge 17 els centres cobrin.
Aniversari d'Hipercor. Una bona raó per celebrar-lo.
Consulta la data de bonificació bescanviable a Hipercor.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, 2:05. La millor atleta espanyola olímpica de tots els temps ha anunciat aquest matí que es retira. Maria Vasco, als 37 anys, plega amb un palmarès brillant, sobretot en la seva prova reina, als 20 quilòmetres marxa. De fet, només li falta una medalla europea per tenir la col·lecció sencera en les grans competicions. Bronze olímpica Sydney 2000 i bronze també al Mundial d'Osaka de 2007. El metall a Europa el va tenir a tocar l'europeu de casa a Barcelona 2010, per una lesió durant la competició la va obligar a abandonar. També té un or en la Copa d'Europa de marxa i medalla de bronze en la Copa del Món d'aquesta modalitat atlètica. Des d'Atlanta 96 fins a Londres 2012 ha disputat 5 Jocs Olímpics i exceptuant el primer en pràcticament tots ha lluitat per les places d'honor. Espanya continua sent la plusmarquista dels 5, 10 i 20 quilòmetres marxa. Davant d'un palmarès com aquest només ens podem aixecar i aplaudir. Gràcies, Maria, pel teu esforç, pel teu sacrifici també, per les moltes carreres espectaculars que hem viscut davant de la tele o en directe d'una especialitat com la marxa, que en la categoria femenina tu has estat la gran pionera a casa nostra i la millor espanyola de tots els temps. Quasi res. Bona sort a la nova etapa.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
A les 2:06 saludem al Roger Castillo. Roger, com estem? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Comencem també al fil de l'esport femení, primer amb la Maria, i seguim amb futbol perquè el Barça vol certificar l'accés als quarts de final de la Champions.
Juga aquesta tarda a partir de les 7 a Suïssa al camp del Zurich amb l'objectiu de fer bo el 3-0 aconseguit diumenge en el partit d'anada. L'equip que entrena Xavi Llorenç mai havia disputat els vuitens de final de la màxima competició continental i, per tant, vol continuar fent història i situar-se entre un dels 8 millors equips de la Lliga de Campions.
Ja coneixem els horaris dels setzens de final de la Copa del Rei.
Dos enfrontaments a presència catalana el divendres 6 de desembre, a les 12 del migdia Lleida Betis i a les 10 de la nit Cartagena-Barça. Dissabte a la tarda torn per a Sant Andreu contra l'Atlètic de Madrid i el Girona contra el Getafe. I diumenge dia 8 a la tarda també torn per al Nàstic que rep el València i per l'Espanyol que visitarà el camp del Jaén.
El Barça de futbol sala fa els deures contra el Navarra.
S'imposa per un contundent 6-1 i suma la setena victòria de la temporada en 11 partits. Aquestes xifres deixen els de Marc Carmona empatats a punts de forma provisional amb l'Inter Movistar al capdavant de la classificació.
i Mireia Belmonte continua triomfant a la Copa del Món.
S'ha imposat aquest migdia la prova dels 800 lliures disputada a Pequín amb un registre de 8 minuts, 7 segons i 59 centèsimes per davant de Lauren Boyle, de Nova Zelanda, i també de la mallorquina Melanie Costa, que ha tornat a pujar al podi minuts després amb una medalla de plata als 200 lliures.
Avui també, recordeu, dimecres toca Planeta Aigua. Parlarem, evidentment, d'aquesta gran Copa del Món que està disputant la Mireia Belmonte i la Melanie Costa, i també Pop Sport amb Benja Villegas. Avui bàsquet i cistelles en l'últim segon, però compte, en la ficció, en el cinema.
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. L'actualitat poliesportiva.
Avui no és un dia fàcil i més avui els que som fans d'ella ens costarà doncs una mica més veure una cursa dels 20 km marxa perquè doncs la trobarem a faltar. Avui és 13 de novembre de 2013 i la Maria Basco, com us explicàvem al principi del Zona Mixta, ha anunciat que es retira, que deixa professionalment el que ha estat el seu esport de sempre, des de fa més de 28 anys. Déu-n'hi-do. Maria, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què hem de fer ara? Aquí animem a la Bea Pascual, a la Julia Tàcacs, a la Maria José Pobés. Ja no serà el mateix, això,
Podéis animar a quien queráis, desde luego. Yo me siento muy, muy agradecida porque he sentido mucho calor siempre a la hora de competir. Yo sé que he tenido muchos aficionados detrás y me imagino por qué les gustaba ver a una María Basco en competición, muy guerrera, ¿no? Muy luchadora siempre. Però bueno, ha llegat al final d'aquesta etapa.
No, és que segurament els que, no sé, jo sí que havia vist alguna prova de marxa de Dani Plaza o del Valentí Massana, marxadors que tu coneixes bé, però és cert que quan tu guanyes a Sydney, a més amb el canvi horari i tot, aquelles hores, doncs molts de nosaltres estàvem davant de la televisió enganxats que, compte, un atleta espanyola pot guanyar una medalla d'or, no? I des de llavors, doncs crec que jo i molts més de la meva generació, que és bastant propera a la teva, doncs t'hem vist moltes vegades, tant per la televisió, ens hem aixecat de matinada per veure campionats com a Pequín, que vas estar molt a prop, a Osaka, que puges allà al podi tercera, no? I fins i tot estem amb tu allà al Passeig Picasso de Barcelona, no sé, per molts avui també volem que sàpigues que també es tanca una etapa, no? Perquè hem disfrutat molt seguint les teves competicions i que ningú oblidi que sí, has guanyat aquestes medalles, però jo crec que el més important és que en gairebé 18 anys com a professional sempre has estat allà, Maria.
Sí, eso no es nada fácil. Son 5 Juegos Olímpicos, supone 20 años. Es difícil, y más en una especialidad como la mía, 20 kilómetros marcha, que son muchos kilómetros, y aguantar, pues bueno, he sido una persona muy constante, siempre he tenido muy claro que si me dedicaba a ello era el 100%. Para mí cada año ha sido un nuevo año en el que he preparado muy a conciencia el campeonato que hubiera. He sido una persona luchadora y que nunca me he dejado de caer, y a pesar de haber conseguido una medalla olímpica, pues a lo mejor mucha gente ya se hubiera conformado y yo he continuado en ello, ¿no? Pekín me quedó la pena que estuve rozando otra medalla.
La vas tener, sí.
Ese récord de España, pero bueno, la verdad es que participé lesionada y eso hizo que al final, pues bueno, las piernas no estuvieran como tenían que estar. Pero me siento muy orgullosa de mi carrera deportiva. Creo que tampoco puedo pedirle más a mi cuerpo, ¿no? A este pequeño cuerpo, como yo digo, que ha dado mucho de sí, y me tengo que sentir orgullosa al margen de que retirarse siempre cuesta, ¿no?
¿Y cómo es eso de retirarse un 13 de novembre de 2013? ¿Es casualidad? ¿Es casualidad? ¿Es cero supersticiosa? Sí. No sé.
No. Pura casualidad. Encajar agendas, la verdad, y salió este día. Encajar agendas, evidentemente, con el secretario general del Sport, Iván Tibau, sí. Con Carles Ruiz, el alcalde, pues bueno, intentar encajar las agendas de todos, y yo sí que quería que fuera la primera quincena de este mes, y bueno, salió este día y... Y bueno, para adelante, pero fíjate tú que yo ni se lo había pensado.
Perquè l'espineta aquesta de l'europeu era l'any que ve, Maria, deies, venga, no? Per què no un últim esforç o no? Ja està bé, no? El teu cos,
no.
Com dius, ja en té prou.
Ja... Gente,
i també
sí,
t'has retirat allà dalt, després d'uns jocs, no? Vull dir, jo crec que això també sí. És important.
yo después de Londres sabía que me venía un año complicado porque también quería que fuera un año más con muy poca competición. Al final no he podido competir este año por problemas personales. Al perder a mi madre no he estado bien psicológicamente. Y bueno, yo llegué a un momento, un día de entrenamiento que me pregunté qué hacía ahí, ¿no? Cuando ya te haces esa pregunta es porque realmente ya ha llegado, ¿no? Entonces, por mucho que haya un europeo y muchas cosas, y seguirán habiendo, y ojo, que para mí ha sido muy difícil ver este Mundial de Moscú por la televisión, lo he pasado muy mal, he animado a mis compañeras, pero me ha sido muy complicado, ¿no? Porque era la primera vez que lo hacía, verlo a través del televisor. Pero tienes que hacerte la idea, hay una nueva etapa, que está clarísimo que va a ser muy diferente y a la que me tengo que adaptar, porque yo llevo toda mi vida entrenando por la mañana, por la tarde, mi horario, una rutina que ahora va a cambiar y que no es fácil salir de ella. Además, estaba haciendo algo que me apasionaba. Quiero seguir haciéndolo y intentar poder trabajar en algo que me siga apasionando, ¿no?
Uh-huh. És que, clar, són molts anys, Maria? Estem parlant que tu comences molt joveneta. És que són els 10, més o menys, no? Et poses a fer marxa.
Sí, 10, exacto.
Clar, que són 28.
Además, es que yo no hice ninguna otra especialidad. Directamente me enamoré de la marxa.
I com passa això? Com és aquest amor per la marxa? Hi ha algú del teu entorn que practica aquest esport?
No, por televisión. En ese momento... era por la tarde, un fin de semana, no recuerdo el día exactamente, pero pues, como yo digo, en lugar de estar viendo Barrio Sésamo por esa época,
sí.
haciendo zapping, había un campeonato de Europa de atletismo, sí. Y curiosamente estaban dando la marcha atlética femenina y ganaba Maricruz Díaz. Maricruz Díaz de Viladecans y además era mi vecina, con lo cual, pues nada, fue verlo y fue impactante. O sea, yo lo recuerdo como el primer amor, ¿no? A primera vista.
Sí,
Y le digo y le digo a mi padre, papi, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer marcha. Uh-huh. Y hasta que se lo pedimos al padre de Maricruz Díaz, que es Manolo Díaz, pues yo practicaba por la noche. El padre le decía, mírame cómo lo hago. Y es verdad que lo que han hecho ha sido rectificarme, a pulir esa técnica, pero yo he nacido para marcha, lo tengo claro siempre.
Que bo, és un amor a primera vista, no?
Sí,
allò quan coneixes un noi
sí.
I ho tens clar, doncs tu vas conèixer, en aquest cas, el teu esport, sabent que seria aquest i Déu-n'hi-do, t'ha anat molt, molt i molt bé. I el que dius, ara a partir d'ara vols seguir, no?, relacionada encara amb aquest món i fins i tot intentar compaginar-ho amb la moda, que és una altra de les teves passions, a veure si trobem la fórmula de conjugar aquestes dues grans passions de la Maria.
Una fusión, me encantaría, ¿no? Deporte, moda, belleza. Entonces, bueno, yo hago algún entrenamiento de marcha, alguna niña en el que estoy muy ilusionada porque me recuerda mucho a mí. Hago entrenamientos personales. Yo también quiero seguir haciendo deporte. Quiero ponerme a entrenar en breve para preparar alguna maratón. Y me produce curiosidad el duatlón, ¿no? Salir un poco... Evidentemente yo marchadora ya no voy a ser más. Eso sí que es verdad que me pregunta la gente como veterana, ¿no? Como marchadora la etapa está cerrada, evidentemente.
Sí, sí.
Quiero probar otros deportes, pero nunca a nivel profesional. Evidentemente seré competitiva, pero mi trabajo será otro. Y en trabajo espero poder seguir trabajando en cosas que me apasionen, como lo he hecho hasta ahora, estos 27 años, ¿no? Si es en moda, en moda, y si es en belleza, ¿no? Y si puedo tener la suerte de unir las tres facetas, pues genial. Y si es en deporte, pues en deporte. O sea, por suerte tengo un abanico extenso en el que, bueno, esperemos que pueda salir, porque sabemos que corremos tiempos muy complicados, pero yo no soy una persona que agache la cabeza con facilidad y voy a luchar por lo que creo y me gusta.
I tant que sí, ara segur que et veurem, perquè tu, com que ets competitiva de per si ja, participaràs en marató i quedaràs, no sé, 10 primeres de la general, faràs duatlons i encara en guanyaràs alguna,
perquè... Sí, hombre, me da mucho respeto, madre mía.
Home, pensar,
a ver si no tengo que poner las dos ruedas pequeñas a la bici.
No, que amb els amics que tens que es dediquen a això, mira, en marató t'agafarà el Jaume Leiva, et fotrà un pla d'entrenament potent i ja veuràs on arribes. En bicicleta segur que...
Sí, estic ben rodeada, això sí que és cert.
La veritat és que sí. Doncs, Maria, no et destorbem més, tindrem temps de parlar, sabem que deus tenir molts compromisos i molta gent que et deu estar trucant, t'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres i segur que el que facis t'anirà bé perquè ets molt gran com a esportista i més encara com a persona, ¿vale?
Muchas gracias.
Una abraçada, que vagi bé. Adeu.
Muchísimas gracias por llamar, un besazo.
Adeu.
Adeu.
Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Després de parlar amb Maria Pasco, quina crac, eh? No ens cansarem de repetir-ho, li desitgem moltíssima sort. Volem parlar de futbol i la pregunta que es fa molta gent, no? Què li passa a Leo Messi? Què passa amb aquest trencament del bíceps femoral? És la lesió que està torturant a l'argentí des de pràcticament sempre. Diríem que aquest és el seu punt dèbil, però que s'ha accentuat sobretot en els darrers temps, en l'últim any, des que es va lesionar el Parc dels Prínceps contra el PSG, comptant aquella lesió, n'ha patit un total de 4. I volem analitzar aquesta situació amb Fidel Sust, que és el cap de fisioteràpia del CAR de Sant Cugat i també el fisio de confiança d'aquest programa del Zona Mixta. Fidel, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Dani, què tal?
Molt bé, doncs tornem a necessitar la teva ajuda, que ens il·luminis amb aquest seguit de lesions que ha patit el Leo Messi. Si et sembla, primer, situem-nos a la zona afectada. On està el bíceps femoral? Quina part de la cuixa és?
Mira, el bíceps femoral és la part de darrere de la cuixa, la part més externa, per primera forma, ¿vale? La part més externa i més de baix, a punt de tocar el genoll, per primera forma. ¿Vale? Uh-huh. Però va des del genoll per sota fins a la zona del gluti, ¿vale? La part externa. Llavors, el problema que hi ha principalment amb bíceps femoral és que és la lesió més freqüent al futbol. ¿Vale? Llavors, aquesta lesió més freqüent al futbol, tothom ho comenta, no? Que és una lesió típica i que s'ha de controlar molt. Malauradament, el Leo Messi ha tingut moltes lesions discotibials, no tant amb la dreta i amb l'esquerra, però la lesió de bíceps femoral és una lesió bastant a tenir en compte, perquè és molt freqüent i depèn d'on sigui la lesió, si és el ventre muscular o la unió entre el múscul i el tendó, el pronòstic pot ser millor o pitjor. Mm-hmm. Val? Per tant, s'ha de tenir cura perquè realment el que ha dit el serveis mèdics del Barça, que ha d'estar 2 mesos, jo crec que és correcte perquè realment ha d'anar molt amb peus de plom, no?, en aquest sentit.
Entenem, per tant, que és una zona de vital influència pel futbol, però també per qualsevol pràctica esportiva, Fidel?
Sí, o sigui, tot el que sigui treballs cíclics, com pot ser la carrera, i a més, buscant activitats com pot ser un salt, com pot ser un canvi d'acció, canvi de ritme, una explosivitat d'un gest, tot el que sigui això, que és el que fa principalment el Leo Messi, aquesta explosivitat, salts, canvi de ritme, canvi d'acció, això, el bíceps femoral ha d'estar molt bé, perquè en qualsevol moment així, en fase més, com diem nosaltres, fase excèntrica, què vol dir? Que aquesta fase excèntrica vol dir que el múscul està treballant en tancament, per exemple, està treballant en escurçament, però el gest esportiu necessita que estigui mica en estirament. Doncs aquesta incongruència, que és dir, hòstia, estic treballant el múscul, però estic estirant a vegada, que és el que és això, fase excèntrica del gest esportiu o de qualsevol treball de musculació, és el treball que realment pot lesionar més el gest femoral extern.
Pregunta del milió, de difícil resposta. Evidentment, el Fidel no ha tocat la cuixa del Leo Messi.
No.
Però els motius d'aquest constant darrerament en aquesta zona d'aquestes lesions, entenem que poden ser molts motius, no?
Jo sincerament, m'agrada el futbol i segueixo bastant a l'evolució del Barça i també de l'Espanyol i també, pues, no, el tema del Leo també et segueix a tothom perquè és el millor jugador.
Sí.
Clar, evidentment hi ha el factor, dius, no, quin factor de risc o quines causes n'hi ha? Hi ha moltes causes, moltes, moltes causes, només hi ha una.
Sí.
Des del tema de l'edat, una persona jove, en principi admet i aguanta millor les càrregues que una persona més gran, per tant, l'edat ja implica tenir més factors que poder tenir una lesió, ¿vale?
Sí.
Com també, sobretot, el tema de fatiga. Una persona fatigada muscularment o fatiga global també pot ajudar que tinguis més lesions musculars. Com també, per exemple, la condició física. Clar, no és el mateix tenir una força en les cames d'un nivell o d'un altre nivell, o que el nivell del quàdriceps, per exemple, que és la musculatura anterior de la cama, amb la seva antagonista, que fa el gest al revés, que és l'isquiotibial, que és on està lesionat, ha d'haver una bona concordança d'aquestes forces. Uh-huh. Doncs clar, de factors n'hi ha moltíssim, de factors, però el més important és saber quins factors són els que han provocat que el Leo Messi torni a recaure, no? Uh-huh. O sigui, últimament el Leo havia de jugar i anava com molt prudent, no?
Sí.
Llavors tothom deia, hòstia, no està bé, no, és que no està bé, no, perquè ja venia de l'antiga lesió i jo crec que s'estava una mica curant en salut, no? Dic, bueno, n'hi ha de fer, però no vull forçar massa, perquè si forço un trenco. Uh-huh. Per tant, també hi ha el que van comentar molta gent el dia d'ahir, no? El tema psicològic, no? Entro com amb por, no vull forçar, no vull fer aquell sprint ràpid que me'n vaig al contrari. Llavors, hi ha diferents factors, però l'important és identificar el factor claus d'aquesta lesió i atacar-los, intentar que es minimitzin al màxim, perdona.
I una de les coses que potser ha fet bé en aquest cas els serveis mèdics del Barça, tenim en compte que no especifiquen els centímetres d'aquest trencament, etc. D'haver dit aquest cop parem més temps, poden haver fet això, de dir,
bueno,
perquè acabi de descansar bé el Leo, no sé.
Jo crec que el principal és un jugador com el Leo Messi, que és qui és, i que ha tingut aquestes recaigudes d'una mateixa lesió o d'una mateixa musculatura en poc temps,
sí.
et fa pensar dir, bueno, què passa, no? Com està aquest jugador? Llavors, el millor és fer un stop and go, no? Com diuen
a
les motos. A
sí,
parem,
sí.
Parem, valorem, tractem i tinguem el temps suficient perquè aquesta persona torni a ser la d'abans. Perquè si no es fa aquest stop and go i no i es tira, anem fent, tard o d'hora hi haurà una ruptura molt més important, que llavors sí que pot perillar la seva tornada a l'esport amb la mateixa qualitat que tenia abans. A més, depèn d'on sigui la lesió, que no especifica ni els centímetres, ni l'amplitud, ni
sí,
on està, eh?
Sí, sí, sí.
Però depenent de si està a la lesió, està a la unió entre el múscul i el tendó,
sí.
És de pitjor pronòstic. O sigui, una lesió, típica lesió muscular que està en el ventre muscular, enmig del múscul, uh-huh. és un pronòstic bastant bo, perquè hi ha estudis que diuen que té millor evolució. Uh-huh. En canvi, una lesió en la unió entre el tendó i el múscul,
sí.
que és on ja pateix més aquesta fase excèntrica que he dit abans,
sí.
és de pitjor pronòstic, has d'anar més en cura i hem de vigilar-ho més. Llavors, clar, compte també que el Leo també ve de recaigudes, de diferents lesions de la mateixa musculatura.
Clar. Això cicatritza, no? Això cicatritza i
clar,
després es pot tornar a obrir, també, no? D'alguna
clar,
manera.
Clar, compte que el teixit muscular el que fa histològicament
sí.
i per recuperar-se és intentar regenerar-se, però clar, aquesta regeneració sempre queda una mica de fibrosis, una mica de cicatrius, més dures o més toves, depèn de com vagi la recuperació.
Mm-hmm.
Clar, un múscul que ha tingut diferents recaigudes vol dir que té diferents parts fibrosades. I un múscul que té aquesta capacitat de flexibilitat i d'aguantar, si no la té perquè té fibrosis que li retrauen, no és el mateix. Per tant, també les lesions posteriors també fan que pugui anar pitjor el tema de que ara digui paro dos mesos, saps?
Mm-hmm. I una pregunta per acabar. Poden ser cròniques aquestes lesions? Poden esdevenir fins a aquest punt, Fidel? Te n'has trobat algun cas alguna vegada en la teva carrera?
Tema lesions musculars de cròniques sempre entre què és agut, què és crònic, no? Cròniques, quan una persona pateix una lesió muscular i sí. fa un teixit diferent del normal i que queda mica fibrosat,
sí.
vale? Ja podem entendre que és una lesió que en un futur no és que vagi a més, però hem de tenir mica més de cura, hem d'estar mica més sobre aquest jugador.
Vale?
Per tant, jo crec que cronificar-se no... Però jo crec que a partir d'ara el Leo Messi ha de tenir un pla específic molt potent, que estigui molt a sobre d'ell, perquè no pugui tornar a recaure d'aquesta lesió. Per tant, el fet de diclonificar-se, home, segur que té ja al dintre dels seus ventres musculars i unions mitocondrials té alguna cicatriu, segur, de lesions antigues. I jo crec que si es fa un bon pla de tractament, un bon pla de readaptació, un bon pla de prevenció, el Leo podrà ser el davant segur. I jo crec que el que vol el Sergi Més del Barça és que el Leo pugui arribar a l'excel·lència esportiva que tenia abans. Per tant, jo crec que l'important és que l'hagin parat i l'hagin assessorat bé i que, escolta, amb aquest fisio argentí que ve de confiança seu farà pinya i segur que anirà a més. Mm-hmm. I això farà que aquest equip humà l'ajudi a ser al davant segur.
No ha de patir l'aficionat blaugrana, eh? Ràpidament, Fidel. Tu creus que recuperarà,
bueno,
eh? Principi.
Patir no, perquè realment tota la lesió muscular, quan hi ha un equip com pot ser el CMI del Barça tan potent amb tanta experiència i tan a l'última, a l'última tecnologia i de l'evidència científica, no s'ha de patir, perquè jo sé que el Leo també és una persona molt conscient del que té i jo crec que entre tots faran que aquesta persona torni a ser d'abans. Per de patir no, però és que hem de tenir una mica de paciència fins que ell realment vegi el 100% per poder tornar a entrar al camp, no? Però bueno, paciència i tranquil·litat, sobretot.
Doncs aquesta és la recepta de Fidel Sust, el cap de fisioteràpia del CAR de Sant Cugat i el nostre fisio de confiança. Moltes gràcies, Fidel.
Moltes gràcies, Dani.
Ho hem entès molt més, això, eh? Ens ha quedat bastant més clar. Gràcies.
Perfecte, m'alegro. Fins ara.
Fidel Sust, el cap de fisioteràpia del CAR de Sant Cugat, que ens ha explicat doncs, els problemes que té Leo Messi, com es poden combatre. Per cert, Leo Messi, des d'ahir, ja està treballant per intentar recuperar-se el millor possible d'aquesta lesió, que el mantindrà allunyat dels terrenys de joc, recordem, entre 6 i 8 setmanes. Fins a 2014 no tornarem a veure Leo Messi.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio, un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sòria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sòria Natural. Tu energía al instante.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel. When you walk.
Futbol català.
Hold your head up high.
2:45 de la tarda, avui parlem de segona i del Girona, que prepara el partit d'aquest cap de setmana que l'enfrontarà el Barça B. I amb els gironins, aquesta temporada ha tornat una institució, podem dir, del club de Montilivi, com és Jordi Matamala, que ha estat els darrers 3 anys al Recreativo de Huelva. Jordi, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui ha tocat fisio, però tot en ordre, Jordi?
Sí, estem bé ara.
Estàs bé, no? Com ha anat aquesta tornada a Montilivi? Com diuen per aquí dalt, tot a puesto?
Sí, no, la veritat que bé. De moltes ganes. Bé, 3 anys. Doncs el club ha canviat molt, venien de fer una temporada, bueno, històrica, però bé, ara estem bé, hem passat, bueno, un inici molt complicat per tema de lesions, n'hi ha hagut moltes, però bé, ja, gràcies a Déu, ja hem recuperat la majoria.
Ja estem recuperant, ja va jugar uns minutets a Anduba en aquesta important victòria fora de casa. Sí que potser en aquesta tornada has notat aquesta pressió del fet de que l'any passat doncs l'equip, contra pronòstic, tot s'ha de dir, doncs es va quedar a les portes de l'ascens a primera. Es nota aquesta pressió que la gent està molt ben acostumada per aquí a Girona ara o què?
No, home, sí que és veritat doncs que la gent es va engrescar molt, es va animar. Bé, jo també vaig estar en un partit dels del play-off contra el Torcon a casa i el camp estava ple. Però bueno, com dius tu, això va ser una mica de forma inesperada, no era el plantejament inicial i bé, la dinàmica tan bona que van agafar els va portar fins aquí, no? Mm-hmm. Però bé, bueno, des d'inici vam dir que aquest no és l'objectiu del club i bueno, l'imprescindible és la salvació i a partir de llavors doncs ja hi haurà temps de mirar objectius més ambiciosos, no? Mm-hmm. Però bueno, no serem ningú ajudós per treure la il·lusió a ningú i bueno, ja també és positiu que la gent estigui animada.
I ara esteu agafant de nou una molt bona dinàmica, són 4 jornades ja sense perdre, veniu d'una victòria en camp contrari que s'ha de refermar com sempre a casa amb triomf davant del Barça B, i aquí estàs unes quantes jornades sumant i ja ho veus, Jordi, ja esteu desens, 19 punts
a un punt ara mateix de la zona de promoció i a quatre de l'ascens directe. Per tant, es torna a demostrar que aquesta segona A que tu bé coneixes està igualadíssima per dalt i per baix.
Sí, està clar que sí, hi ha molta igualtat, no? Nosaltres bé, fora estem, penso que competim bé, i a més estem aconseguint bons resultats, i ara ens cal, bueno, falta doncs millorar una mica a casa, doncs, perquè bé, els objectius d'una temporada normalment s'aconsegueixen a casa, no? I en aquest sentit, doncs, bé, a casa sí que ens està costant més, i bueno, l'objectiu doncs ara és intentar ser una mica més sòlids a casa i sobretot doncs aconseguir millors números, no? Uh-huh. Però bueno, com tu dius, doncs hi ha molta igualtat a tots els equips i bé, s'ha demostrat doncs que el dia que no estàs al 100%, doncs qualsevol equip et passa per sobre, no?
Uh-huh. I què tal amb el nou míster, amb el Ricardo Rodríguez? Intentant convèncer-lo ara, no?, de que en Jordi Matamala es mereix més protagonisme.
No, bueno, jo procuro doncs entrenar bé i estar bé i a disposició sempre de l'entrenador, però bueno, som diversos companys a mig camp i vaig començar a participar molt. Ara amb la lesió, doncs bé, m'ha tocat estar 2-3 setmanes fora, però bé, la veritat és que els companys que han entrat estan rendint a un nivell molt alt, tant, bueno, ara últimament en David Timor i l'Eloi, però bé, també hi ha el Pere, doncs, que està molt bé, que va millorar molt, ha entrat també vindrà el Moisés a mig camp, o sigui que bueno, l'important és que siguem com més millor i com més difícil li posem, doncs el grup ens sortirà beneficiat, no?
Contra el Barça B, no? És el partit que, si guanyeu, ja demostreu aquesta regularitat que es necessita en qualsevol equip si vol estar més per la part alta que no per la part baixa, no?
Sí, bueno, nosaltres ho vam comentar l'altre dia, també allò que ho hem comentat, que jo penso que ara, doncs, aquesta segona quinzena de novembre, doncs, jo crec que la classificació ja es partirà una mica. Fins ara ha estat molt poca distància dels dalt amb els de baix i penso que ara està a punt de ser del tall, no? Jo crec que hi haurà un tall dels 10 primers equips i després hi ha, bueno, hi haurà un marge de punts amb la part baixa i, bueno, hem d'intentar fer, doncs, aquest esforç de bueno, intentar estar molt de dalt, no? Això ens generaria molta més tranquil·litat. Però, bueno, no és fàcil i ara ve un rival, doncs, molt perillós, encara que els seus números no ho diuen, però la veritat que preferiria que vinguessin doncs d'haver guanyat i no d'haver perdut.
Clar, perquè és que ara mateix el Barça B està allà baix, zona de descens, 13 punts, aquests rivals sempre són perillosos, aquells rivals que arriben ferits, no? Amb la teva experiència segur que t'han trobat molts de casos, no? Que de vegades
sí,
te'n pots confiar una mica i compte, no? Que...
Correcte, per això et deia que preferia que vinguessin d'haver guanyat, perquè bé, la qualitat que tenen individual doncs és indiscutible. Sí que és cert doncs que si han tingut tantes derrotes, doncs bé, també per baixes, lesions, sancions, bé, com a grup encara els va faltar aquell punt doncs de jugar com a equip, però bé, la qualitat individual la tenen i bueno, és qüestió de temps doncs que aconsegueixin victòries, no? I bueno, nosaltres intentarem doncs que se'ls allargui una setmana més.
I a la Copa, molta il·lusió, no? Entenc jo que us ha de fer a tots els integrants del Girona disputar aquests setzens de final davant del Getafe. El premi, si guanyeu després, si el Barça fa els deures, és d'aquells que motiven.
Sí, però tampoc hem de mirar més enllà. Bé, ens afrontem un equip que no sé si va 6è o 7è o primera, molt superior... I ells estan al 100%, normal és que ens passin per sobre i passin, però bé, farem com fins ara. Doncs nosaltres agafant-ho el més seriosament possible i bé, esperar doncs que ells no estiguin al 100% o intentar bueno, poder arribar a la tornada amb opcions, no? I aquesta és l'idea. Enfocar-la com hem fet fins ara, tots els partits al màxim de les nostres possibilitats i, bueno, si tenim alguna opció, doncs millor, i si no, mira, doncs fins aquí haurem arribat.
Doncs, Jordi, moltes gràcies per atendre la trucada del Zona Mixta. A veure si de mica en mica, després d'aquestes lesions, tornes a entrar a la dinàmica de l'equip de Ricardo Rodríguez i demostres que, tot i ser un veterà ja en el món del futbol, tens encara, doncs, valgui la redundància, molt futbol que demostrar a l'afició gironina, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga, que vagi bé, Jordi. Adéu.
Vinga, adéu.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer. Planeta Aigua, amb Agustí González.
Arriba el moment de les seccions de Zona Mixta. Ja tenim per aquí, com cada dimecres, a l'Agustí González. Com estàs, Agustí? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda a tothom.
Què m'expliques? Avui portes una miqueta de tot, no?
Avui, miqueta de tot.
Avui hem anat al mercat, hem fet una mica de natació, una mica de waterpolo,
convocatòries... Sí, una
miqueta de tot. Molt bé, ens agrada aquest reguitzell de notícies i on continuen molt forts. Començo, si et sembla, per el que és més actual, perquè en titulars m'ho ha comentat el Roger Castillo, que continuen triomfant a la Copa del Món, i aquest migdia, pel que he vist, noves medalles, tant de
Belmonte i Costa, Costa i Belmonte, semblen aquí
un
duet de síncro, podien dir-se així. Sí, han fet medalla de plata als 200 lliures la Melanie Costa, i la Mireia Belmonte ha fet quarta als 200 estils i també ha guanyat el 800 lliure, on la Melanie Costa també ha estat tercera.
Molt bé. Això, demostrant que continuen en aquest estat de forma impressionant i que estan entre les escollides, no?
Top 5 mundial ara mateix. La Belmonte va segona i no arribarà a guanyar la Katinka Hosszú, que li treu una de punts increïbles perquè ha sumat molt i molt la hongaresa. I, de fet, ara ja s'ha assegurat el triomf en aquesta Copa del Món, igual que el sud-africà Charles Clos, i això farà que s'embutxaquin 100.000 dòlars.
Clar, però ja està allà lluitant amb les millors i és que és molt jove. Ja miré, encara.
Està allà, sí, és de l'any 90. Sí, la que és més veterana. I
tu diràs.
I bé, i això només li fa que pujar les aspiracions de cara a campionats d'Europa, campionats del món, piscina curta, que és el desembre. Uh-huh. Sí, molt bé.
Parlem del circuit català de natació perquè hi ha força notícies. Comencem per els destacats, els líders de la classificació, però després anirem amb un tema que m'interessa molt. De seguida us expliquem de què es tracta. Però, de moment, dos noms propis.
Claudia Dasca i Juan Mirrandó, que s'han col·locat líders de la competició. Uh-huh. Va ser una jornada molt, molt emotiva, molt especial, que vaig estar allà al Club Natació Sant Andreu tot el matí, podent obrir-ho a 5 metres dels nedadors, moltíssima gent, moltíssim públic, tothom animant i realment es van viure moments molt emocionants, no? A part del que comentàvem del Juanmi i la Clàudia, que van líders, jo destacaria a nivell personal, d'una banda, Marc Sánchez, que va guanyar els 200, els 400, els 1.500 lliures, els 200 estils, els 400 estils i, a més, plata a 200 papallona. I això en un dia. És a dir, no és que sigui un campionat llarg i puguin descansar, no, al mateix dia.
És a dir, entre matí i tarda? O
matí i tarda. Jornada de matí, va guanyar el 1.500, jo ho vaig veure, també va guanyar els 200 estils, i per la tarda va eliminatòries d'una cosa i finals d'altra.
Déu-n'hi-do.
Un nivell d'exigència molt alt. També a nivell de noies, la Catalina Corró és una nedadora mallorquina, molt jove, que va guanyar dues o tres proves, que crec recordar. La Carla Campo, del Terrassa, que va dominar el tema de la braça. I suposo que et hauries referir al Ferran Julià del, del Cervera.
M'he quedat impressionat. Només té 13 anys aquest noi i està demostrant que pot arribar on vulgui, com aquell qui diu. No?
És curiós.
El futur és seu.
Perquè a les sèries et surt l'edat, no, de l'any que van néixer. No? I veus 88, 90, 94, 93. I veus 0-0. I dius, ostres, és que ha nascut a l'any 2000. I sí, va fer dos millors marques nacionals, de sub-13 anys, diguéssim, els 100 lliures i els 1.500 lliures.
Ostres.
Està molt bé, realment. Si amb 13 anys ja té aquest nivell, per poc que...
El grau de precocitat és important.
És que l'any 2000, jo me'n recordo l'any 2000. Saps què vull
dir? Sí, no, estàvem parlant fa un moment amb una atleta que va guanyar a Sydney el bronze de l'any 2000, però clar, tu ets molt jove, Agustí, tu ets molt jove. Sí, hi ha altres que són més veteranos, ja, que estem més a prop dels 40 que no dels 30, Tu encara estàs més a prop dels 30, punyetero.
No, ja estic.
Però ja estàs allà.
Sí, estic allà.
No, però jo estic lluny de tu.
Imagina't. Jo me'n recordo del 2000, no? I veus, i dius, ostres, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, que ens fem grans, que ens fem grans. I el Ferran Julià, aquest nedador, té per endavant...
Suposo que el trucaran de la Blume, d'altres clubs, i a poc a poc anirà...
Abans el trucarem del Zona Mixta, eh? Abans el trucarem del Zona Mixta, que ja hem començat a moure gestions. El Roger Castillo, amb la celeritat que el caracteritza, ja ha començat a moure el tema, perquè un nano així, doncs, hem d'intentar entrevistar-lo, ja sigui amb ell o sigui...
algú del seu entorn, del Cervera, a veure com...
Correcte, perquè deu estar molt ben portat.
I tant.
Teníem més temes, i un d'aquests és que tenim convocatòria de Miki Oca de cara a pròximes competicions. En aquest cas, la selecció espanyola femenina de waterpolo té Lliga Mundial en breu.
Contra Rússia. I bé, hi ha dos canvis respecte a les campiones del món que es van guanyar el Mundial aquí a Barcelona a l'estiu, que són Laura Vicente, del Mediterrani, una de les exponents d'aquest Mediterrani que està fent un bon inici de temporada, juntament amb la Paula Crespi, i també la Bea Ortiz del Club Natació Rubí. Substitueixen a l'Elena Miranda, que té molèsties físiques, i la Roser Tarragó, que a part de motius esportius, recordo aquest estiu que es va fer famosa pel seu Twitter, que on sí. va dir temes polítics, de tal i qual, i ara està a Estats Units, jugant allà juntament amb l'Annie Spar, a la Lliga dels Estats Units, i clar, no pot. Això d'anar i venir, de moment, s'ha de reservar per les competicions d'estiu.
I el waterpolo que segueix en dansa, no? Segueix en dansa, ja hem arribat a la quarta jornada.
Masculina, les noies van descansar i es va jugar la quarta jornada de la divisió d'honor masculina amb els resultats següents. Mataró Quadis, 8, Club Esportiu Mediterrani, 6, Barcelona, 8, Club Natació Terrassa, 12, Real Canoe, 11, Catalunya, 11, bon resultat. Vam entrevistar l'altre dia el seu entrenador i realment... Treure un punt de Madrid mai és fàcil. Waterpolo Navarra, 5, Atlètic Barceloneta, 17. Helios, 13, Concepción Ciudad Lineal, 9. I avui, a les 9:15, Club Natació Sant Andreu, Club Natació Sabadell.
Un bon partit, el que es podrà veure a les instal·lacions.
Qui guanyi sortirà de la zona baixa de la taula, perquè actualment estan els dos amb un puntet i si algun dels dos treu alguna cosa bona, doncs sortirà de la zona baixa. Recordem que el líder de la competició és el Barceloneta i el segueixen el Mataró Quadis amb 10 punts i el Catalunya també amb 10 punts.
Perfecte, el Barceloneta que continua intractable en aquesta divisió d'honor masculina,
sí,
com era
d'esperar.
Com
qui quedarà no? segon?
Com era d'esperar.
Jo crec que entre el 2 i el 8-9 està la cosa bastant igualada. Ja veurem, però està la cosa bastant ajustadeta.
Perfecte. Alguna cosa més?
No,
per avui
no crec que ja està.
Està bé, eh?
Està bé, doni-do.
El menú no ha estat gens...
Anem aquí amb el petardo, eh?
Gens malament. Sí, sí,
molt
sí.
Bé.
Doncs la setmana que ve una mica més, d'acord?
I tant.
Vinga, Agustí, gràcies. Fins ara.
Zona Mixta, el programa esportiu dels migdies a Ràdio Esteu. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda oferim la millor carta esportiva. La més selecta. No li falta res. Si ho vols provar, ja ho saps. Esports a la carta al migdia, només per gourmets. Zona Mixta.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Postsport, amb Benja Villegas.
Hey, hey, GIC, magic of the fun. All the teams play for team, but you know.
2:47, és temps de Pop Sport com cada dimecres amb el Benja, que últimament m'està fent el salt, me l'ha tornat a fer, i no sé on para. Estàs bé per això, no, Benja? Bona tarda.
Estic perfecte, estic aquí amb el gos, em pilles aquí amb el gos, a mitges.
Que saludi, no?
El Budi, està aquí que està una mica en plan...
Buda, què dius, Buda? I ara més falta que parli el Buda
i... Poder l'escoltes bordar, eh? Ja t'ho dic.
Sí, bo, perfecte, cap problema. Amenitzarà una mica la secció d'avui. Sí, escolta'm una cosa.
Digue'm.
Avui, cistelles a l'últim segon, però cistelles de ficció,
cine.
No? De cine.
Exacte, és que l'altre dia em vaig quedar al·lucinat com a exjugador de bàsquet de... De petit, diguéssim, vaig veure la cistella, no?, que sempre hem volgut fotre tots, eh?
Sí.
Que va ser Felipe
Fernando.
Reyes va ser...
Ai, Fernando, Felipe.
Va ser al·lucinant. Recordo una, hi havia una d'un jugador de... Pues no sé, a la NCAA, que va fer alguna semblant, però a la seva pròpia cistella. Mm-hmm. Va intentar salvar una pilota i al llançar-la la va ficar al seu... Molt semblant a la Felipe Reyes, però en comptes de al contrari, a la seva pròpia cistella. I era com molt ridícul i graciós, però el de Felipe va ser espectacular.
Sí, també a la NBA també veureu una xulada de Boston,
ah, sí?
Contra Miami, de l'últim segon, que va donar la victòria a Boston contra els actuals campions, que va estar bé, però no tan espectacular d'esquenes com el
Exacte,
Felipe tampoc.
Exacte, i en quatre dècimes. Sí. Llavors el que em demanava era, el Pop Sport d'avui era fer uns last shots de cine.
A veure, va, comencem anem, amb el
anem,
primer.
Anem, no? Sí. Tira'm.
Costa d'arrencar, però em sembla que si la gent...
La gent per sota, la gent l'acabarà reconeixent.
La gent pot acabar entenent ja de què parlem, no?
I Believe I Can Fly. Mm-hmm. Estem parlant de la mítica pel·lícula Space Jam,
sí.
de Michael Jordan jugant amb els Tiny Toons, no? Amb els Looney Toons jugant a bàsquet. Si no recordo malament, també teníem a Patrick Ewing, escoltes el Buda?
Sí.
A Patrick Ewing, a Tyrone Box i companyia. I la pel·lícula, bueno, tractava de com Michael Jordan, pues, no, allò que hem dit tothom, no, que és com un jugador de dibuixos animats, pues, com participava amb Bill Murray en un partit contra dibuixos animats. I en l'últim segon,
sí.
No, quan estaven perdent i quedava a poc partit, el Michael allargava el braç, no, com si fos el Rich Richards dels Quatre Fantàsticos, i llavors feia aquella esmatxada final i guanyaven el partit en l'últim segon. Mítica cistella del cine. Tenim un àudio per allò, oi?
A veure... Bé, al final acaba aconseguint
això,
la cistella.
El que dèiem, canastón. Anem pel top 2.
Som-hi.
Tira'm un àudio.
Què és això? Això que sembla
escolta,
que...
Escolta.
Sí?
És només... És un moment.
Però vols dir? No se sent res, eh?
Espera't.
Sí, però... Segueixo esperant, eh?
Sí? Ha d'entrar aquesta cistella. Hem d'escoltar la red.
Un home llop o algo?
Exacte. Mític last shot del cine dels 80.
Michael J. Fox?
Canastón de Michael J. Fox. Mira com ho celebren, tu. Exacte. Teen Wolf, mítica pel·lícula vuitantera de bàsquet que a mi m'encantava quan era petit i la veia una i altra vegada. I em flipava que en l'últim partit, sense necessitat de ser home llop, els Beavers guanyaran el partit en l'últim segon amb aquells dos tirs lliures de Michael J. Fox.
Suant, enorme. No? Estava com suant.
Brutal. Aquell moment de càmera lenta, tothom entra a la pista, tot el públic, fantàstic. I com tu sabràs, ja l'hem deixat anar alguna vegada en el Pop Sport, hem parlat d'ella, però anem a per la pel·lícula de bàsquet, no, sisplau?
Va, la gran pel·lícula de bàsquet, sisplau, ja era hora, Benja, has trigat, eh? Has trigat.
It'll be inbounded by Hickley in the backcourt, along the sideline.
Aquesta és ben xula, aquesta pel·li. Recomanable, amb és... lletres majúscules, la gran pel·lícula d'esport i cinema, segurament.
Per mi és, si no, la millor pel·lícula de bàsquet de tots els temps, una d'elles. Hauria de testejar la resta per veure si li fan la competència. Però què haig de dir, Gene Hackman i Dennis Hopper fent paperàs, mano a mano, brutal, aquesta última jugada en què Gene Hackman... el seu equip roben una última pilota, tenen l'última possessió, el capità demana el temps mort i en Gene Hackman demana que li donin la pilota al Jimmy, sí, per buscar l'últim tiro, per poder guanyar el partit. El Dennis Hopper està a l'hospital escoltant la ràdio,
sí,
el Jimmy anota la cistella, l'equip guanya, invasión de campo, un clàssico, Hoosiers. Jo recomano amb totes les meves forces que els nostres oients, si us plau, si poden avui, la lloguin i vegin aquesta pel·lícula meravellosa de bàsquet amb un last shot magnífic.
Grans last shots que hi ha al món del bàsquet actualment i grans last shots que hi ha també al món de les pel·lícules. Amb Benja Villegas, doncs, cada dimecres aquí busquem cosetes diferents del món del cine, del món de la música, del món de la cultura. Jo crec que el repte és fàcil. Si hem parlat de bàsquet, Gene Hackman, jo crec que hi ha alguna pel·lícula també que aquest senyor juga, bueno, és entrenador de futbol americà.
Mítica, vam parlar d'ella també.
Vam parlar d'ella, però...
Equipo a la fuerza.
Exacte, exacte.
És una gran pel·lícula, molt divertida, és una pel·lícula lleugera que jo recomano sempre perquè a la gent que li agradi les pel·lícules d'esports, i sobretot és molt interessant veure-la després de Hoosiers per veure els guinyos que fa ara, Gene Hackman ell mateix. És molt divertit.
Ara t'anava a comentar que hi ha moments que es juguen entre ells, no? Gene Hackman de la pel·lícula d'Equipo a la Fuerza i el Gene Hackman de la pel·lícula de Hoosiers. Per tant, el pròxim repte jo crec que són també molt mítiques als Estats Units, pel·lícules de futbol americà, Benja.
Això anirem a por ello. Hi ha unes quantes de pel·lícules d'esports nord-americans, ja sigui béisbol, sigui futbol americà, que anirem tocant a poc a poc i anirem deixant anar aquí una miqueta d'esports menys habituals per nosaltres, però amb pel·lícules igual d'interessants.
No, seguríssim que sí, que les tindrem aquí cada dimecres al Pop Esport. Benja, va, que el Buda et deu reclamar, no? Ara no borda?
Ara l'he hagut de tancar por ahí mentre estava sonant Space Jam i tal, l'he fotut fora de l'habitació perquè em deixi tranquil.
Per cert, va, fem una mica... Avui tenim temps.
Digue'm.
I els nostres col·laboradors, home, hem de parlar també del que feu i el que us dediqueu, i tu estàs de promoció del llibre, no? Has tret un llibre.
Pues sí, estic una mica on fire. He publicat un llibre i, de fet, demà mateix aquí al barri de Gràcia, sí, on estic ara mateix, fem la presentació i bé, hi ha algun guinyo en els meus relats a l'esport. Per exemple, hi ha una de les històries que passa a Nova York a mitjans dels 90 i els personatges, per exemple, que són fans dels New York Knickerbockers,
yes,
parlen de la tornada de Magic Johnson als Lakers. I és quan retorna, no?, que una mica més grassonet i tal, torna a jugar,
sí,
i havia d'anar al Madison, però no hi va. És a dir, a la seva tornada, el Magic juga partits, però algun d'ells entremig no el juga, no? I llavors aquests són dos fans dels Knicks que decideix, que estan parlant del partit i decideixen anar a veure'l, i en l'últim moment s'enteren que en Magic no anirà. Però bueno, hi ha sempre guinyos, no?, a l'esport, sempre, a les coses que faig.
I tant que sí, perquè ets un fanàtic del món de l'esport, de la música i ara també de la literatura. Qui ho havia dit? Un llibre i tot. Escolta'm, el nom d'aquest llibre, per si l'hem de buscar.
Sí, huele como espíritu postadolescente. O sigui, els que els agradi Nirvana i siguin així una mica noventeros,
sí,
ja m'agafaran el rotllo ràpid.
Va, like ton spirit, no? Smile like ton spirit.
En aquest cas és post-teen, no? Perquè ja no som tan adolescents, no?
No, ara ho comentàvem també amb l'Agustí, que ja anem tenint una edat. Vosaltres sou joves encara, ho repeteixo.
Sou, no?
Sou de la trentena encara, altres que ens aproximem als 40. Va, Benja, gràcies, que vagi molt bé l'estrena d'aquest llibre. Setmana que ve més. Seguim amb
la,
més
la
coses.
La setmana que em comprometo està allà.
Vinga, seguim amb més coses.
Petó.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Dani Balaguer.
Abans de tancar, estàvem intentant establir comunicació amb el Nepal per parlar amb Fernanda Maciel, que ahir es va proclamar guanyadora de la Everest Trail Race. Això de les comunicacions de llarga distància són complicades i, clar, a més ara estan fent la cerimònia d'entrega de premis. Hem tingut el Roger Castillo gairebé 15 minuts parlant amb el Nepal, amb el seu gran anglès.
Amb nepalí, també.
Ha aconseguit parlar amb l'hotel on estan ara mateix.
He parlat amb moltes persones. Amb moltes persones.
Amb gent de l'organització, fins i tot de l'Everest Trail Race, oi?
Sí, he aconseguit parlar finalment en català amb algú, però estaven just al moment de la cerimònia de premis. Era un moment difícil perquè la Fernanda estava just esperant que la cridessin per... I no, no hem pogut contactar amb ell.
Perquè la Fernanda compta, ha quedat guanyadora de la categoria femenina, però ha quedat segona classificada de la general per darrere de l'Upendra Sunowar, que és el nepalí que l'ha guanyat amb una autoritat brutal, perquè el Luis Alberto Hernando, que era l'altre atleta que havia de competir amb el nepalès...
Es va lesionar.
Això sí, el Luis Alberto Hernando, aquest esportista nascut a Burgos, ha acabat la competició caminant, però l'ha acabat...
Té molt mèrit quan està en forma i pot competir bé que el que ha fet aquests dies, eh?
Sí, i ens hem quedat sense poder escoltar la Fernanda Maciel, però bé, ho hem intentat.
Sí, home.
Ho hem intentat,
això no
però... Han de disfrutar. Després de 6 dies amb 25.000 metres de desnivell, etc, jo crec que avui és el dia, després de la cursa, els toca descansar, rebre els seus premis. Les samarretes de finishers, que els hi fan molta il·lusió als 30 participants que han aconseguit acabar aquesta dura competició.
Brutal.
Demà més coses aquí al Zona Mixta, a partir de les 2. Gràcies, Roger Castillo, gràcies a Agustí González, gràcies també al Toni Huguet, un servidor, Dani Balaguer. També us diu adeu, demà més. Vagi bé.
Son